Què tal? Salutacions. Aquest dilluns 4 de novembre, el primer cafè de Ràdio Estel, analitzarem els beneficis que la família com a institució bàsica pot aportar a la societat en general. Ens acompanyaran Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, Manuel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona, i també comptarem al mirador de l'actualitat amb Franzina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló presentarà una nova història de l'esport. També entrevistarem el duet Jazz Soul per presentar el seu últim treball discogràfic. I amb la Núria Ortín, un dilluns més, presentarem les últimes novetats de la nit del 15 de novembre. Tot això i més aquest dilluns al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos i Miquel Vera, la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Una pregunta explícita que tingui el màxim consens polític al Parlament. Aquesta és l'aposta de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, que ha alertat. Això sí, que per arribar a una situació de consens intern, entorn a la pregunta, caldran sacrificis en la negociació.
Doncs sí, ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha llançat aquest missatge des del Quebec, on hi realitza una visita oficial per conèixer de primera mà l'experiència i el procediment emprat en els dos referèndums que ja s'hi han fet. La vicepresidenta del govern català insisteix que el govern arribarà fins les últimes conseqüències perquè el referèndum se celebri l'any 2014. Per la seva banda, el PSC assegura que no renuncia a la consulta, però que serà més fàcil a partir del 2015, això si el PSOE governa. D'altra banda, aquest cap de setmana, Rosa Díez, recordem, ha sortit reelegida líder d'UPyD.
Doncs aquest matí hi ha un simulacre d'accident químic a 35 municipis catalans.
A partir de les 10 d'aquí a dues hores començaran a sonar 84 sirenes a les Terres de l'Ebre i als sectors químics de Tarragona, el Llobregat, el Vallès, el Tordera i el Port de Barcelona. L'objectiu és comprovar-ne el funcionament i familiaritzar la població amb aquest tipus d'avisos.
Baltasar Garzón i 14 personalitats més s'ofereixen al PSOE per derrotar, diuen la dreta.
El col·lectiu Espacio Abierto envia una carta oberta a la conferència política perquè els socialistes celebrin el pròxim cap de setmana per reclamar un canvi de model, valors, idees i impulsar un projecte capaç d'il·lusionar, donar confiança i convèncer el conjunt de la societat. Rubalcaba els agraeix la iniciativa i fa una crida a augmentar els suports. Entre els firmants, a part del mateix Garzón, hi ha també el rector de la Universitat Complutense de Madrid, José Carrillo, l'exsecretari de Comunicació d'Izquierda Unida, José Francisco Mendi, o l'exconseller de Ràdio Televisió Espanyola per Comissions Obreres, Héctor Maravall.
Canviem de qüestió. Familiars de la víctima del crim a un cementiri divendres de Figueres ataquen la casa del germà del detingut.
Doncs sí, ho han fet malgrat el dispositiu de seguretat dels Mossos al barri de Sant Joan a Figueres i les carreteres d'accés al municipi per evitar represàlies. Com dèiem, els familiars de l'home assassinat divendres al cementiri d'aquesta localitat han assaltat la casa del germà del presumpte autor dels trets per venjar la seva mort. Aquest mateix matí passen a disposició judicial els tres detinguts.
I avui mateix quedarà restringit el trànsit a Barcelona al pas soterrat de General Mitre entre Balmes i el carrer Mandri.
Els vehicles que circulen en sentit Llobregat es desvien des d'ahir al migdia pels laterals d'aquesta via. Els que venen en sentit contrari encara podran passar pel tronc central fins dimarts a la nit. La supressió del tram soterrat s'emmarca en les obres de millora de la zona i permetran convertir la via en bulevard.
Ara mateix, passant 4 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Avui comença al Caire, Egipte, el judici a Mohamed Morsi, entre mesures de màxima seguretat per la por de noves protestes violentes.
La primera jornada del procés es farà a l'Acadèmia de Policia als afores del Caire. A més, serà en el mateix complex que va ser el testimoni del judici contra l'expresident Hosni Mubarak, desbancat, recordem, del poder l'any 2011. Morsi, que es troba retingut en un lloc desconegut des del cop militar del 3 de juliol passat, no reconeix de moment l'autoritat del tribunal encarregat de jutjar-lo, la Cort Penal del Caire, per la qual cosa el seu equip legal hi assistirà, però només com a observador, no per defensar-lo, segons han informat aquesta mateixa setmana els germans musulmans. Al costat del mandatari egipci seran processats uns altres 14 dirigents dels germans musulmans.
Els kosovars van votar ahir per primer cop junts des que el 2008 Kosovo es va separar de Sèrbia.
O això és el que voldrien Brussel·les, el govern albano-kosovar i el govern també de Belgrat. La realitat, però, com sempre, als Balcans és molt més complicada. La victòria del dia és que almenys van poder obrir els col·legis electorals al nord del territori, la zona de majoria sèrbia. No obstant, la participació dels serbo-kosovars va ser molt baixa. Grups extremistes serbis es van col·locar a les portes dels col·legis i van amenaçar els qui anaven a votar. Sigui com sigui, els pobles serbis de Kosovo tindran alcaldes i regidors escollits democràticament, encara que sigui amb pocs vots. El govern de Belgrat no reconeix, recordem, la independència de Kosovo, però ha animat els serbis a votar. Gràcies a aquestes eleccions d'ahir diumenge, la població esclava de Kosovo podrà formar una comunitat de municipis, tindrà per primera vegada un reconeixement internacional i també podrà defensar els seus interessos en igualtat de condicions.
I encara clau internacional, us destaquem que almenys 30 persones mortes és el resultat d'un atac del grup islamista radical Boko Haram contra un seguici nupcial a l'estat de Borno, situat al nord de Nigèria.
Un grup d'homes va començar a disparar contra la parella que es anava a casar i els seus acompanyants. El nuvi va resultar mort en aquest atac, mentre que altres persones ferides van ser traslladades a l'hospital més proper a la mateixa localitat. En poc més de 5 mesos, la zona del nord de Nigèria està sent objecte de l'ofensiva antiterrorista de les tropes oficials nigerianes. És objectiu constant d'atacs de violència indiscriminada del grup radical Boko Haram i han estat de moment declarats ja en estat d'emergència.
I per últim, en clau internacional, França reforçarà la seguretat a Mali, especialment dels ciutadans francesos, després de l'assassinat a trets de dos periodistes de l'emissora pública Radio France Internacional.
Per ara, cap grup de moment s'ha atribuït encara aquestes morts. El cap de la diplomàcia francesa n'ha culpat els grups terroristes contra els quals combat la missió desplegada a Mali, però sense donar cap mena de detall. Els cadàvers dels periodistes es van ser trobats al costat del vehicle amb què els van segrestar hores abans, a 12 quilòmetres de Kidal, el feu dels separatistes tuaregs, però en una zona on encara se manen grups jihadistes.
I en esports, el Milan i el Barça continuen preparant el partit d'aquest dimecres al Camp Nou, a la Lliga de Campions.
Tot passa enmig d'una crisi de joc a l'equip italià, el Milan, i els resultats que fa perillar la continuïtat del seu tècnic, Massimiliano Allegri. Els italians estan a 16 punts als llocs de la Champions i a 18 del líder després d'11 jornades a la Lliga italiana, en què han sumat 5 derrotes, 3 empats i només 3 victòries. L'entrenador Massimiliano Allegri reconeix que viu el pitjor moment des que és a la banqueta del Milan.
Mentrestant, Sara, Leo Messi admet que no està al 100%.
Doncs hi recordem que el Barça afrontarà el partit contra el Milan amb 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid a la Lliga, però preocupat pel mal moment de Leo Messi en els últims partits. A les últimes hores, el mateix Messi, com dèiem, ha admès a través de les seves xarxes socials que no està al 100% físicament i que a mesura que passin més partits intentarà anar agafant el ritme. Recordem també un resultat d'aquest cap de setmana. A part de la victòria del Barça contra l'Espanyol per 1-1, l'Atlètic també guanya un inofensiu Atlètic al Calderón i es manté a un punt del Barça després de derrotar per 2 gols a 0.
I en bàsquet, del FIAC Joventut ha perdut davant l'Unicaja 63-65. Els badalonins podrien haver forçat la pròrroga. El baser Guillem Vives, el seu millor jugador, ha fallat un tir lliure quan faltaven 3 segons per al final del partit. I el Gran Premi de Fórmula 1 de Abu Dhabi ha viscut una cursa sense història al capdavant.
Doncs sí, Sebastian Vettel, recordem, el ja campió del món, ha avançat en els primers metres un Mark Webber que ha tornat a decebre la sortida. Cap altre pilot ha tingut un l'abast la cua del campió del món que ha aconseguit el desè triomf de la temporada. Webber ha estat segon, a mig punt, Alonso cinquè després d'una cursa amb avançaments i polèmica i després, recordem, de sortir de la 11a posició.
I la final dels Masters 1000 de París, Bèrcia es decanta pel serbi Novan Djokovic, que s'imposa David Ferrer per 7-5 i 7-5.
I avui dilluns comença l'última competició de la temporada, la Copa Masters de Londres, amb la lluita pel número 1 del món entre Rafa Nadal, al capdavant del rànquing, i Novak Djokovic.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia, Sara.
Doncs un venedor tailandès planta cara a tota una multinacional com, per exemple, Starbucks. Damrong Maslai, propietari d'un lloc ambulant de cafè i altres begudes locals a Bangkok, està disposat a anar als tribunals per defensar els seus interessos davant les acusacions de la cadena nord-americana d'haver-li copiat el logotip. El xiringuito de Damrong Maslai es diu Starbucks Coffee, ara fa 3 anys que el té, i fa servir un emblema molt similar al de Starbucks. Defensa que el logotip el va crear un amic seu i li va dedicar fent servir el seu sobrenom, que és Bung. Recordem que no pensa fugir, ha dit, ni que té prou diners per pagar la multa que li demana Starbucks, que són uns 7.000 euros, i recordem que Starbucks té 21.000 cafeteries en 62 països, de les quals 171 són a Tailàndia. La multinacional va aconseguir l'any passat uns beneficis de 9.600 milions d'euros.
I el ritme del Xerub amb el seu Doses a Mimoses posa música a la notícia cultural del dia, perquè el Saló del Manga de Barcelona va tancar i amb 115.000 visitants, 3.000 més que l'any passat.
El col·lapse de públic i el tancament de taquilles per la limitació d'aforament que tantes queixes han despertat ha marcat una edició centrada en l'esport, el manga i l'anime. En aquests 4 dies s'han pogut veure exhibicions de sumo, demostracions d'arts marcials i beisbol, l'esport nacional del Japó. Entre els convidats d'aquest any destaca, per exemple, la presència de Yoichi Takahashi, autor d'Oliver i Benji, Junichi Masuda, un dels creadors de Pokémon, i a l'espai gastronòmic la cuinera Carme Ruscalleda, que va oferir un taller sobre la relació entre la cuina japonesa i la catalana. El Saló, que enguany ja havia duplicat el seu espai, ha tancat amb la demanda dels seus organitzadors d'ocupar més pavellons a Montjuïc o bé traslladar-se al recinte de la Fira de la Gran Via de Barcelona.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, us parla Ignasi Miranda, 2 minuts i mig, i serà un quart de nou. El Papa Francesc acaba d'enviar a totes les diòcesis del món un qüestionari amb 38 preguntes a partir de les quals vol que s'analitzin diferents temes que preocupen l'Església, sobretot de cara al sínode extraordinari de la família convocat per a l'octubre de l'any vinent. Entre altres temes, el Sant Pare planteja com s'ha d'afrontar la realitat dels divorciats que s'han tornat a casar, com es pot promoure una actitud favorable a l'opció de tenir fills, com cal ajudar les parelles del mateix sexe pastoralment o les famílies monoparentals i de quina manera es poden frenar les ruptures i promoure així una preparació més acurada per al matrimoni. La Secretaria General del Sínode dels Bisbes, encapçalada per Lorenzo Baldisseri, ha enviat una comunicació a les conferències episcopals perquè, com a resposta a les qüestions, s'aportin també diverses informacions abans que s'acabi aquest any, amb l'objectiu que es puguin utilitzar per preparar el document introductori del Sínode sobre la família. I encara sobre el Papa us expliquem que Francesc va assegurar ahir que no hi ha cap professió o condició social, com tampoc pecat o crim de cap mena, que pugui esborrar de la memòria i del cor de Déu cap dels seus fills. Així va recordar el pontífex durant l'Àngelus Dominical i davant de desenes de milers de persones a la plaça de Sant Pere, que Déu recorda sempre i no oblida ningú perquè és el pare que sempre vetlla amorosament pels seus fills. Tot recordant el fragment evangèlic d'ahir on Lluc mostra Jesús entrant a Jericó i promovent la conversió de Zaqueu, el pontífex va recordar que, malgrat la mala fama o les febleses humanes, les persones poden acostar-se a Jesús sense cap condicionant previ. Un apunt breu, per tancar aquest bloc, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va ordenar ahir 2 nous diaques a l'arxidiòcesi. Són Ramon Uller i Alfonso Caracuel, en una celebració on la catedral va estar plena i els 2 nous servidors de l'Església van prometre fidelitat i van assegurar que seguiran amb les seves tasques personals, però amb un servei afegit que és un segell d'ajuda a l'Església a través del diaconat.
Els diaris d'aquest dilluns titulen l'ABC, la independència seria la ruïna. Diu el subtítol d'aquest diari. Professors de l'IES alerten que Catalunya perdria 2/3 del seu comerç amb la resta d'Espanya. D'altra banda, el rotatiu La Razón titula el Partit Popular seria el més votat a les europees amb un avantatge de 4 punts sobre el PSOE. Els populars obtindrien un 32% en intenció de vot i els socialistes un 27,9% segons l'enquesta d'aquest diari. D'altra banda, El Mundo titula la sanitat basca fomentarà que metges i malalts parlin euskera i El País assegura que Brussel·les demana als estats més flexibilitat amb la immigració.
I seguim amb les portades de casa nostra, molt diferents avui les unes de les altres. Comencem amb el diari La Vanguardia, titula Barcelona com París i Londres en inversió hotelera i subtitula La capital catalana ja és la tercera destinació més atractiva d'Europa pels fons inversors internacionals. D'altra banda, el diari El Periódico parla dels desnonaments que diu que afecten a les classes mitjanes. Les famílies, subtitula, que han pogut pagar més temps o bé s'han refinançat, són les noves víctimes. Seguim amb el punt avui, 5 milions per a la consulta i subtitula el pressupost del govern per al 2014 inclou aquesta partida ampliable més endavant per finançar l'organització del referèndum. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula pressupostos per no retallar i subtitula la fórmula 2 punts, impostos, més vendes, més privatitzacions.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Què
Gabriel, com va l'aniversari?
Fantàsticament bé.
Felicitats a tot l'equip del Primer Cafè, eh?
Moltes gràcies.
Explica'ns el Descosit del dia.
Mira, avui parlarem de la bona gent. Com diu Eva Piqué al títol del seu article de Nació Digital, la bona gent és majoria, afortunadament. Segons Piqué, el millor que avui podem fer a favor del país, del món i de nosaltres mateixos és deixar que les persones que avancen en positiu, carregades de confiança i desproveïdes de rancúnia, prosperin i ens encomanin la seva manera d'anar per la vida. Tanmateix, sovint passen desapercebudes. Un dels problemes més greus que té el món modern és el de l'opacitat dels que necessiten ser vistos, diu Salvador Giné a Imparables, al seu article del Periódico, on parla del cas d'un club esportiu de persones severament discapacitades que han estat capaces de muntar-se la vida, triomfar sobre si mateixes sense lamentacions i recuperar alguna cosa més que el somriure. Per donar-los visibilitat, la productora Black Train Films n'ha fet un documental titulat precisament Imparables, que s'ha exhibit en algunes sales de cinema. Cal, doncs, fer visible la bona feina d'aquesta bona gent que conforma una gran majoria silenciosa. I qualsevol intent de temptar-hi en contra hauria de ser totalment reprovable. Tanmateix, cada dia se'n donen més casos, que normalment també passen desapercebuts. Avui, per exemple, Enric Sierra parla a La Vanguardia dels aturats i estafats, referint-se a les nombroses ofertes de treball enganyoses que circulen per internet, adreçades sobretot als dos col·lectius més vulnerables, els joves sense feina i els aturats de llarga durada. I dissabte passat, Manuel Milian Mestre parlava a El Singular Digital dels estoics sense paraula, referint-se a injustícies tan flagrants com la redistribució desigual del diner públic entre comunitats, que fa que sigui viable una rebaixa fiscal a la Comunitat de Madrid de 4,5 punts, on les constructores de les autopistes han deixat un deute de 30.000 milions d'euros, mentre que una Catalunya exhaurida fiscalment encara no té la Nacional 2 desdoblada i se li nega un tracte fiscal similar als de bascos i navarresos. Segons Milian, fa anys que no havia percebut tantíssima infelicitat, tanta divisió de criteris, tanta discrepància, tanta disharmonia, tant desencant i tanta indignació. I adverteix que tota paciència té els seus límits i recorda que al llarg de la història la reacció dels estoics, és a dir, de la majoria silenciosa i silenciada, ha estat sempre perillosa. Jesucrist va ser un d'ells, conclou.
Gràcies, Gabriel. Que vagi bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sord cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vita. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passant gairebé 6 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Com a incidències, ara tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Sant Cugat, en direcció sud. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres, com a mínim, en aquesta autopista AP7. Com us dèiem, accident a Sant Cugat, en sentit sud, anant cap al Papiol. A la resta de vies ja parlaríem d'aturades més habituals que encara hi són, de forma intermitària en l'autovia A2, entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, baixant cap a Barcelona, més endavant Sant Joan d'Espí Cornellà. També hi ha trams aturades a l'autopista B23, entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, i a l'autopista del Vallès. Aquí els vehicles s'aturen, sobretot entre Sabadell i Badia, baixant cap a la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics. A l'àrea metropolitana de Barcelona, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia, atenció. Jornada d'aturades intermitents a Rodalies de Catalunya. Aquestes aturades estan previstes ara mateix entre les 7 i les 9 del matí, també entre les 3 i les 5 de la tarda i entre les 11 i la 1 de la nit. En aquests moments, d'hora punta, els serveis mínims decretats són de 2/3 del servei habitual. La resta de transport públic circula amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment, coneguem ara quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La setmana comença amb alguns núvols que han deixat algunes gotes a punts de la costa central, també a punts de les comarques de l'Ebre, però al llarg del matí aquesta nuvolositat s'ha d'anar trencant. No acabarà de desaparèixer del tot, per tant, parlarem en general d'un dia variable, amb més núvols cap a la costa, més clarenes cap a l'interior i també bastants núvols cap a l'àrea del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, semblants a les que hem tingut aquests últims dies, per tant, màximes que se situaran entre els 18 i els 22 o 23 graus de màxima. Ara al matí una mica de fresca, però tampoc és que hagi de fer gaire fred. De cara a demà, la notícia serà el vent, un vent de mestral i de ponent que serà molt fort i que podrà assolir ratxes de més de 100 km per hora, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Demà tindrem un dia variable amb grans clarianes, amb alguns núvols cap a l'interior, també cap a l'àrea del Pirineu, i el Pirineu precisament tindrà precipitacions, pluges i la neu molt amunt, per damunt dels 2.400 metres d'alçada. Dies posteriors, el vent afluixarà, però les temperatures d'augment no variaran gaire. Al matí farà una mica de fresca i de dia l'ambient serà agradable.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè del Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Segona edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any comptarem amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Serà el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum. Recorda-ho, el 15 de novembre arriba la nit. I creus? Vine.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Hipercor celebra el seu aniversari amb Ràdio Estel. De dilluns a divendres passades les 9 del matí, no et perdis les ofertes, els descomptes i les sorpreses que l'aniversari Hipercor té preparades per tu. L'aniversari Hipercor, el primer cafè de Ràdio Estel. No el deixis escapar. El mirador de l'actualitat.
Barcelona acollirà aquesta setmana, concretament dissabte i diumenge, un congrés que tractarà problemes actuals que afecten les famílies. Amb el lema Més família per un món global, nombrosos experts es reuniran a la seu del CaixaForum per debatre qüestions que afecten una institució socialment bàsica, però que no sempre gaudeix del suport institucional i públic necessari per a la seva promoció. Aquest congrés, organitzat per la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, una nova entitat creada per promoure la institució familiar, es fa seguint les directrius de l'Assemblea de les Nacions Unides, que va aprovar que el 2014 sigui com un nou any internacional de la família, tot just 20 anys després de l'anterior any dedicat a aquestes característiques. La celebració d'aquest congrés a Barcelona respon a una necessitat davant la qual coincideixen molts sectors de la societat catalana i europea, que cal una profunda reflexió social sobre la família com un referent natural més enllà de les creences religioses, les ideologies o les sensibilitats diverses. Un exemple clar ens l'ofereix ara el Papa Francesc, que ja ha començat a preguntar als creients de tot el món a través de les seves diòcesis com creuen que s'ha d'afrontar, per exemple, la pastoral i la vida de l'Església en relació amb les realitats familiars concretes que tenim avui, amb ruptures, sofriments i unions considerades irregulars. Tot plegat és com una enquesta emmarcada en la convocatòria anunciada ara fa uns dies d'un sínode especial sobre la família per l'any vinent. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Recordem que les Nacions Unides van marcar tres línies d'actuació dins les seves prioritats per aquest 2014 relacionades amb la família. Són la pobresa i l'exclusió social, també la solidaritat intergeneracional i el treball, amb especial referència a la conciliació de la vida laboral i familiar. Amb aquestes bases s'ha organitzat un congrés per aquest cap de setmana a Barcelona. Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, ha explicat que Catalunya ha estat pionera al món a l'hora de respondre a la crida de les Nacions Unides amb nombroses activitats durant aquest any 2013, des d'accions socials fins a conferències o jornades d'experts, tot plegat abans de la cita d'aquest dissabte i diumenge. Entre els participants en aquest congrés destaquen, per exemple, Javier Urra, primer defensor del menor a Espanya, Núria Chinchilla, director del Centre Internacional Treball i Família de l'IES, i Josep Meroy Ardèvol, director de l'Institut de Capital Social de la Universitat Abat Oliva, entre molts altres. Coincidint amb aquesta nova reflexió, el Papa Francesc acaba d'enviar a totes les diòcesis del món un qüestionari amb 38 preguntes de cara al sínode extraordinari sobre la família convocat per a l'octubre de l'any vinent. Entre altres temes, el Sant Pare planteja com s'ha d'afrontar la realitat dels divorciats que s'han tornat a casar, també com es pot promoure una actitud favorable a l'opció de tenir fills, com cal ajudar les parelles del mateix sexe o les famílies monoparentals i de quina manera es poden frenar les ruptures i promoure una preparació més acurada de cara al matrimoni. Són maneres ben directes de tractar una institució, la família, que necessita impuls i suport. I per completar els elements sobre els quals avui parlarem de la família, cal destacar que els divorciats o separats han augmentat d'un 54% els últims 8 anys, coincidint amb la implantació a Espanya de la llei que permet accelerar els tràmits per divorciar-se, l'anomenat divorci express. Són dades de l'última enquesta de població activa, l'EPA, que explica també que els divorciats o separats ja representen el 5,5% de la població espanyola, una xifra molt superior al 3,7% de l'any 2005. Amb tot aquest panorama, avui volem partir també d'un important consens de fons, que la família és tot un patrimoni de la humanitat. La seva promoció i protecció és una garantia per a una societat millor, tot i que la mateixa societat sovint discrepa a l'hora de definir el millor model de família. Nosaltres, des d'aquest programa, volem defensar la família des d'una opció natural i aconfessional que veja en la unió d'un home i una dona el seu principal referent.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el nostre mirador d'avui. Compartim taula amb Daniel Arasa, precisament. Ell és el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014. Senyor Daniel Arasa, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres Manuel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Doctor Claret, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
I finalment saludem Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. Senyora Alsina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I també mare i àvia de família.
Eh? Exacte.
Aquí tenim testimonis en diferents estats de vida, però tots amb la família avui com a denominador comú. Com definirien vostès la família entesa com la cèl·lula bàsica de la societat? Quina és la família ideal? Perquè de vegades, a l'hora de debatre socialment sobre què és la família i com nosaltres defensem aquesta institució, potser no sempre pensem quina és la millor... O sigui, no sempre tenim clar, perdó, quina és la millor manera d'explicar-ho. Qui vol començar? Senyor Arasa, per exemple?
Com vostè vulgui. Mira, acaben de dir vostès mateix que família és patrimoni de la humanitat. Patrimoni que diria que és material i immaterial, però de totes. El lloc, deia a mi, on, com ja ho deia Joan Pau II, el lloc on tota persona és estimada per ella mateixa. El pare i la mare estimen aquell nen, aquella nena, encara que tingui moltes deficiències, o que si funciona de debò, aquell vell que diríem que molts rebutgen, segueixen estimat i acollit. No? I, per altra banda, el marc claríssim on el desenvolupament de la persona és el més adient que es pot trobar més que cap altre. Per tant, la família és insubstituïble, tot i que moltes vegades la vulguin substituir.
Dins del que el temps ens permeti en altres consideracions. Doctor Manel Claret?
Bé, és molt difícil estar d'acord amb el que diu el senyor Arasa, però clar, si que fem, per exemple, els sociòlegs, entrem el dia d'avui encara no tenim una definició de la família. La gent no s'atreveix. No fa gaire vaig quedar molt colpejat quan vaig llegir un sociòleg americà que deia que la família era un conjunt de persones que tenien una nevera en comú. No? Esclar, vol dir la superficialitat a vegades en què es mira aquest lloc tan important per la persona. No? Què és la família? És el lloc de la persona, la família. És el lloc de la persona. La família és el lloc de la vida. No? És el lloc de... La família és el lloc dels valors. No? Llavors, esclar, és veritat que hi ha, des de moltes opcions culturals es vol definir. Però és veritat que nosaltres tenim una definició de família molt bonica i preciosa, que és la comunitat de vida i d'amor, tal com ho planteja la Constitució Gaudium et Spes, un lloc de l'amor.
Em diu, nosaltres refereix als cristians o a la cultura cristiana.
Evidentment. No? Jo no diria cultura cristiana, sinó diria des de la perspectiva de l'Evangeli, on l'amor és el fonamental de l'Evangeli, viure l'amor en profunditat, l'amor autèntic, no? I de la vida, no? El defensar la vida, no? Evidentment que la família comporta, aquí hi ha molt, en el dia d'avui és un tema molt plantejat, que després ja en parlarem, el papa actual ha plantejat una sèrie de preguntes sobre els problemes del dia d'avui, però no podem negar que la família és el lloc de la unió d'un home i d'una dona, lo normal, en l'amor, en la vida, en els valors, en la transmissió, i no es pot negar que depèn de l'estabilitat i del valor i de la importància de la família i de com estigui, que tenim una societat o una altra. No? Uh-huh. I per tant, doncs, la família és una cosa bàsica, no és una cosa qualsevol.
Francina Alsina.
Vostè. Mai amb les definicions.
Li ha tocat l'última,
no,
però bé.
No, l'última, sí. El que passa que estem en un moment social com a molt, molt especial. Jo crec que la humanitat, al llarg de tots els segles, no ha viscut el que estem visquent nosaltres ara, no? Com sabeu, també jo col·laboro en una escola amb les classes de religió, amb crios petits i tal, no? I te n'adones de tota aquesta complexitat del nostre moment. I llavors dius, per una criatura, realment el que li dona assentament és el sentir-se estimat. I a la pràctica, o sigui, no sempre, clar, nosaltres i per mi, per la meva ment, és la família és pare-mare. i és el que sempre hem viscut i tal, no? Però a la pràctica te n'adones que aquestes parelles que nosaltres no ens acaben, aquestes unions que no ens semblen tan, tan sota la perspectiva de sempre, estan pujant criatures com amb molta serenor, amb molta estima i molt ben pujades. I a mi hi ha coses que em destoroten molt, de vegades, no? Quan parlem, i per això ara quan dèiem definir la família, mira que és estrany, com la definim una cosa tan senzilla? Perquè el que és bàsic és que hi hagi una font d'amor, com deia molt bé mossèn Claret, que és que per mi és la clau. L'amor, el respecte i el donar aquesta empenta per aquesta criatura que neix, però que després hi ha aquesta xarxa social. I mentre anàvem parlant també jo anava pensant, no? Jo col·laboro ja fa 24 anys amb una entitat que es diu Arrels, que són persones que estan al carrer. La persona que va al carrer, us ho asseguro, és la persona a la que la xarxa familiar li ha fallat. La persona que està sola, la que no té on recolzar-se, la que no se sent estimada, és la que acaba anant a parar al carrer. Però imagina't, o sigui, si és important el que és el concepte família. Però família sí que hi ha... entesa com a xarxa, eh?
És veritat, quan hi ha una família darrere, hi ha les dames de la soledat de la persona, no? I per tant, no, tothom necessita aquest lloc de referència.
Lloc de referència que té també una dimensió natural. Vostè mira, apuntava, senyora Alzina, que de vegades se'ns destarota al principi de la unió home-dona.
Sí,
però és necessari perquè la vida es transmeti.
Però clar, després quan tu tens allà els crios i veus els exemples i veus criatures
poden ser estimades,
que estan pujant
també, aquestes criatures
tan ben portades, i a mi, clar, tot allò que has estat defensant sempre i que ho veus tan clar, doncs et comences a qüestionar moltes coses.
Per exemple, no? Vostè ha conegut nens i nenes
adoptats per parelles
gais,
exacte,
o lesbianes?
En lesbianes. Bé, i puc comentar-te dos casos. Sí, quins nanos que van arribar desestructurats, fatal, pobrets, perquè més venien de països de l'est, i en canvi els nanos, perquè com que això ja fa anys que ha passat, i actualment són dos nois tan macos i tan ben adaptats en aquí, i les estimen moltíssim, però a més han fet dos persones amb molts valors, no?
Jo distingiria, això és veritat i és una realitat,
i
per tant no es pot negar, però jo distingiria el que són casos excepcionals del que és la normalitat, en principi, no?
Però clar, jo què sé si són casos excepcionals o si en general funcionen així, no?
Jo crec que hi ha un aspecte.
És que, per això et dic, a mi em fa qüestionar moltíssim, de veritat, eh?
Sí, però la suma, o sigui, jo estic totalment d'acord, és cert que a la família més meravellosa li poden sortir fills de desastre, i a la inversa, la més desfeta, poden sortir uns. Però hi ha unes mitjanes. On hi ha un nombre més alt de delinqüència en famílies, en fills que han sortit de famílies, diem-hi, que han funcionat, famílies que no han funcionat? Home, en general n'hi ha més en aquells que no han funcionat. On hi ha més adés, molt bé, a gent gran que ha quedat al carrer, entre famílies que han funcionat normalment i famílies que no? Doncs, sí, és cert que el cas particular es pot donar sempre i segur que n'hi ha, no? I hi ha casos que, inclús aquestes parelles de què vostè parlava, amb tota seguretat s'han bolcat en això, que en cas inclús han volgut ser com una mica exemple davant d'una situació que s'ha quedat, però en tot cas...
No és la capacitat d'estimar, doncs... L'estimar, el respecte, sí, els valors, és el
un referent
que hem de...
Dies, per exemple, al Congrés aquest, una de les conferències, la figura del pare. La figura del pare d'aquest moment, que està, no tan qüestionada, sinó que quantíssimes famílies el pare ha desaparegut, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, es divorcia de la dona, es divorcia dels fills. A mi em deixa bocabadada. Com un...
Hi ha famílies monoparentals amb una mare sola.
Exacte. I això, tot i que no sé exactament un tema d'aquests de la dona, vam pensar que el tema del pare en aquest moment és important, perquè és que no hi són en una gran part de les famílies, no? I això és tremendo.
No, jo puc dir, per exemple, i ara en aquest moment de parlar, no, i no diré quin lloc, que soc responsable d'una institució amb nens, no?, de famílies desestructurades, no? I és clar, realment t'adones de la importància que té la influència en la persona quan els valors que s'hi han transmès són més bé antivalors i quan es troben sense aquest lloc de referència autèntic, no? I llavors és quan busquen un pare i una mare. Aquí hi ha molts casos, d'acord, i aquests casos són meravellosos i cal respectar-los i no cal fer esgarafall i són dignes de lluança.
Fa por al generalitzar.
Exacte.
A mi em fa molta por.
Sí, d'acord, d'acord.
Avui ens acompanyen en el nostre mirador el delegat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona, Manel Claret, el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, Daniel Arassa, i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina. Bé, sobre el Congrés, senyor Arassa, més família per un món global, quin és el seu principal objectiu? Faci'ns una petita presentació.
Treballar sobre aquestes tres línies de l'ONU, és a dir, nosaltres allà no ens plantejarem el tema de la definició de família, no és un, jo la tinc clara, diguem-hi, però no és aquest el tema, sinó tres línies que són la família i pobresa i exclusió social, família i solidaritat intergeneracional i família i treball, de forma molt especial, la conciliació de vida laboral i familiar. Hi haurà unes taules rodones de cadascun d'aquests temes i, a més, una sobre temes d'educació, perquè aquesta és molt transversal, afecta una mica a tots els altres àmbits, cosa que toques en educació. I després hi ha una sèrie de temes d'algunes persones, jo pensem que valia la pena plantejar, doncs un Josep Miró Ardèvol, que abans han citat, sobre, que ha fet uns estudis sobre el futur de les pensions, això és solidaritat intergeneracional de quin futur hi ha, aquest tema que deia del pare amb el Javier Rurra, que va ser una de les persones més, diguem-hi, més destacades en coneixements d'aquest tipus, i un parell de persones també, que els noms un diu Nahrul, parlarem dels microcrèdits com un element també de lluita contra la pobresa, contra la misèria, i fins a algun altre que parlarà també dels temes d'educació per sortir de la pobresa, i això en aquest sentit intentar que sigui d'un costat com un final d'un any 2013, que han fet diverses activitats en aquesta any de l'ONU, i per preparar el 2014, desitjant poder fer una aportació pel bé de la família i en general de les famílies aquí i per, en aquesta línia de l'ONU.
El congrés es fa al Caixa Fòrum de Barcelona. La inscripció és gratuïta a través de la web www.congresfamilia.com. Encara és possible apuntar-se?
Sí, encara és possible. Sí. Home, preguem que el més aviat possible, perquè per l'organització no deixa ser problema que la gent no s'apunte fins al final.
Clar.
Es passa. Des de que hem de fer un esmorzar, no sabem quants esmorzars hi ha, fins a hem de fer uns tallers per nens i no sabem quants nens hi ha.
Això és típic d'aquesta terra.
Uns problemes tremendos d'organització que serien fàcils de resoldre, però doncs, que és obert per tothom. Sí,
obert per tothom, dissabte i diumenge, interessant congrés sobre la família, amb aquest any que commemora el 20è aniversari de l'any internacional de la família de les Nacions Unides, que va ser aquell 1994, i bé, suposo que la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014 prepara també diferents activitats pels propers mesos, per l'any vinent.
Sí, no, efectivament, no, allà els acabarem de definir, i així també que tothom pugui fer aportacions, bé, amb els que siguin viables, com és lògic, no es pot fer tot el que un potser voldria, però hem de fer-ne uns quants i pensem que es poden fer coses positives en aquest sentit de treballar per la família. No es tracta de treballar per una institució en el sentit d'una plataforma, unes entitats, es tracta de treballar per la família.
Ha posat un exemple el senyor Daniel Arassa i és el de les pensions. En una de les ponències es parlarà del futur de les pensions. I és que els nens que neixen ara són els que garanteixen les pensions. De vegades no hi pensem prou quan es parla a nivell sindical i social de les pensions, molt important, molt just que es garanteixin les pensions, però no pensem que potser una de les feines que s'ha de fer és tenir fills ara, si em permeten la paraula feina.
No. Efectivament, tal com està muntat, és un sistema difícil de sostenir tal com està ara per l'envelliment de les persones, l'allargament de la vida, i que al mateix temps el que cal és plantejar una mica globalment fins a on es pot arribar i com. I això no és que nosaltres anéssim a resoldre, però és una aportació que val la pena plantejar-ho en un marc en el qual hem de saber què passa i tenir aquesta visió integral. Vostè ha dit una cosa interessant. Està lligadíssim a la natalitat. No és un congrés sobre natalitat, però, sens dubte, la natalitat queda una mica en el fons de tot això.
Però aquí els tres punts que marca les Nacions Unides jo crec que són bàsics perquè les parelles s'engresquin a tenir criatures i una d'elles és la conciliació de la vida laboral i familiar. Amb els... Actualment, amb els horaris laborals que hi ha, és molt difícil per les parelles joves
sí,
poder tenir criatures.
L'organització social general que tenim és molt complicada.
Mira, avui jo respecto molt la feina dels mestres perquè és... No es pot dir més del que és una feina de mestres. Però avui gairebé totes les escoles fan festa per una conciliació d'horaris o de no sé què. Per
dels
favor,
dies de lliure disposició.
De lliure disposició. Escoles, sí. Clar, els meus fills estaven desesperats. Mare, no et pots quedar les nenes, com ho fem? Perquè, clar, la gent treballa.
Encara li agraïm més que hagi vingut, senyora
Alsina. No, però si ho tinc fatal, pobrissons. O sigui, a les àvies ens haurem de repartir com puguem, no? Però és que, i sort de les àvies que anem complint forats, però dius, no té sentit que en els horaris no vagin tots conciliats, també. I per les parelles joves, de veritat que és una mica dificultós, a part de la situació actual de la feina, els horaris maten
És que és veritat, això és veritat. I ajuntaria també una altra cosa, que és que la societat, davant de la complexitat de la problemàtica, ha de tornar a estimar la vida, no? I la vida en el dia d'avui està en un segon lloc, no? I
va empenyent.
Sí. Llavors es n'hi ha un plantejament de lo que és el servei a la vida, de lo que és el fill com a enriquiment per la parella, fins i tot, no? Llavors és aquesta microfamília, que ve per moltes causes, pels pisos, pel treball, per tota la complexitat del dia d'avui, fa que aquest servei, que aquest amor a la vida hagi minvat, no? I això és greu per la societat, una societat que s'empobreix, no? S'està empobrint, que no hi han aquells que han de succeir en el futur per enriquir-la, per assumir, no?
Perquè el carro va tirant.
Ja comença molts que no tenen, no solament germans, que ja és molt general, sinó que no comencen a no tenir cosins, o sigui, aquelles famílies que de fet van com desapareixent, comença a haver-ne moltíssimes, no? I què està passant? És clar, no han tingut un fill o no n'han tingut cap, o bé ja no hi ha cosins, no sé què tal, i escolti'm, això van desapareixent, inclús a nivell individual, no sé, això és, no és el més substancial, però els que pensem que val la pena aquesta continuïtat, també és una certa pena humana aquest empobriment, per exemple, per no amor a la vida. Jo crec que, efectivament, la conciliació, tot això ajuda i és molt important. Però, en el fons, a quins valors té la persona, això és el més decisiu per tindre més fills o no. I la prova és que famílies cristianes en sèrio, del tipus que sigui, de qualsevol organització, la mitjana tenen més fills que altres. I no és que tinguin menys dificultats que els altres. Mm.
Senyors, actualment un de cada dos matrimonis es trenca en Espanya, aquesta és una dada de fa anys i que malauradament es manté, alhora que també han augmentat en els últims 8 anys els divorciats i els separats, són dades de l'última enquesta de població activa. A més, es poden casar, com saben tots, les parelles del mateix sexe, també des de l'any 2005, amb l'última reforma del Codi Civil, cosa que contribueix a dibuixar, per dir-ho així, noves realitats familiars. Com ha d'afrontar la societat aquesta situació? Més enllà de les creences, i després, si els sembla, entrem en aquest sínode que ha convocat el Papa Francesc.
Bé, no és fàcil respondre això. Té moltes causes, moltes causes. No? Avui es parla, doncs, de la família dèbil, no? I es parla de l'amor líquid, i això ja no de nivell de la fe, sinó a nivell dels sociòlegs, no? Avui és, doncs, la gent no vol compromisos, perquè doncs, el compromís marca una forma de ser. El nivell cultural col·lectiu és de relativisme, no? La mirada és molt egocèntrica, no? Hi ha moltes causes, no? La inestabilitat social, tot això conforma de que la persona es troba davant d'un món a vegades doncs dèbil, i al mateix nivell el treball del dia d'avui no permet moltes vegades, abans ara ho acabàvem de comentar, això del treball, no permet una vida de família, que ajudi precisament a la convivència, a reforçar els vincles, no? A una vida de parella de veritat. No? Tot això, certament, doncs contribueix a una debilitat col·lectiva de la societat. No? Jo diria que, aviam, a vegades es planteja el divorci com un alliberament. Aviam, siguem sincers, quan una família es trenca és un fracàs i és un drama i la gent pateix. No posem com una panacea. Les causes són moltes, però el dolor i la dificultat que hi ha en un trencament d'una família, i els fills ho pateixen quan n'hi ha, doncs d'una forma greu. No?
I no és desitjable. El Papa Francesc parlava l'altre dia de la cultura d'allò que és provisional. No?
Jo crec que ningú desitja trencar el seu matrimoni. Exacte. O la família. No? Ningú desitja, però es dona.
Sí. Ningú desitja, jo subscric al 100% el que el to Claret, però hi ha un aspecte que és que hem frivolitzat aquesta societat líquida, o sigui, el casar-se, per a molts és bueno, una situació de que si no va bé d'aquí 3 mesos ens separem. Clar, quan es parteix d'aquesta situació de provisionar, d'aquesta situació de que allò no és plenament seriós, encara que no vulgui dir que directament vulguen trencar, el fet és de que
si es facilita trencar, més.
Segurament es trencarà. O sigui, anem a veure, si tu parteixes de que això és provisional, segur que serà provisional. Sí. Perquè és que això forma part dels principis i com som les persones, no? Perquè dificultats en sortiran sempre.
Ara jo diria que hi ha una cosa que a mi em preocupa en el dia d'avui, que és el concepte d'amor, no? I que no, el matrimoni, quan no hi ha amor, es trenca, es fa irresistible, no? Llavors, l'amor del dia d'avui, que es mira molt en la perspectiva emotiva, sentimental, i no l'amor aquell que és l'opció per la persona per al bé, no?
I l'amor no a l'altre, sinó,
i llavors,
no l'amor a un mateix.
El Consell Vaticà II, quan parla de la comunitat de vida i amor, és que creu que l'amor és prou important i humà per fer opcions definitives i serioses en la vida, no? I la Montse, és la, quan l'amor és una cosa de feble i no un compromís, no una opció, no el pel bé, per la veritat, per l'altre, per la felicitat, és quan aleshores aquests conceptes fonamentals que s'han afeblit també contribueixen a l'afebliment de les institucions. No?
La formació d'aquest aspecte dels joves, dels novis i tal, el molt interessant, lligant amb això, és saber separar, o separar, saber distingir entre enamorament i amor. L'enamorament sí que és aquell foc immediat, il·lusionat i tal, però que allò que està bé, i que a més és l'origen normalment de que pot ser un amor autèntic definitiu.
Allò ha d'aterrar la vida, no?
Allò normalment, a vegades, molt sovint dura poc, i no és que sigui dolent, és bo, però després també aquesta solidesa...
Quan analitzes a vegades els casos que m'he trobat, certament que hi ha casos que allò no va, i tant, el millor que poden fer és separar-se. Hi ha coses que no van. I quan hi ha el mal, es fa mal un a l'altre i es fa mal als fills, i allò no té solució, millor separar-se. No? Però també és veritat que moltes vegades les separacions són frívoles, no? Són molt, molt... Dius, per això us heu separat, no heu sigut capaços de dialogar, de retrobar-vos, de buscar aquell fonament de la vostra vida.
Clar, i això potser és per aquella cultura pensar, no? de la dimensió provisional. Sí, i tant que ens fa pensar. Senyors, hem d'anar acabant, em sap greu perquè... El temps és limitat i ens quedem amb ganes de seguir tractant el tema. Només unes paraules molt breus sobre la convocatòria feta pel Papa Francesc d'un sínode extraordinari sobre la família, amb preguntes clares i concretes de sortir a les perifèries, per dir-ho així.
Bé, sí, mira, ja que jo doncs, estic aquí doncs, com a capellà i com a delegat de família, home, en principi estem molt contents. L'any 80 va haver-hi un sínode important, en què el papa Benet XVI precisament va ser el relator.
Aleshores, teòleg Josep Ratzinger, el cardenal Ratzinger.
Avui ja no, però és curiós i interessant, en aquest moment, si en aquest moment va ser davant de la crisi de l'Humana Vita, en aquest moment es planteja com una resposta als grans problemes que avui han plantat a la família. I això és molt important, no? Llavors, fins i tot doncs, que ell ho hagi plantejat, quan semblava que la forma com s'ha plantejat semblava intocable. No?
Tant ja, i ha plantejat 38 preguntes
plantejat
a tots els bisbes.
Qüestions delicades.
Què fem amb els divorciats, per
difícils
exemple?
I que ens preocupen i, en principi, vol donar-hi una resposta. Quina serà? Jo no sóc en aquest moment ni estic, però...
Es veurà.
L'Església ha de donar una resposta en aquests problemes. L'ha de donar. Avui no podem estar al marge d'aquesta. Com serà? No ho sé. Alguna s'intueix, no és el moment ara de dir, però realment és important.
Senyora Assa, i acabem.
Molt positiu, simple fet de que hagi convocat això i de que toca aspectes quotidians que moltes vegades no es tocaven com una mica com a tema tabú. I és un gran pas que es pugui fer això i, sens dubte, serà una aportació de cara a tota la societat, tota la humanitat, totes les persones, totes les famílies.
Gràcies, Daniel Arassa, president de la plataforma Catalunya ONU 2014, Plataforma per la Família. També a Manel Claret, que és delegat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. I també a Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que ha hagut de marxar ara mateix i s'ha excusat per un compromís personal que l'ha obligat a marxar uns pocs minuts abans d'acabar avui el nostre mirador. A tots tres, fins una propera ocasió. Bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ets dels que imaginen viure en una societat on totes les veus són escoltades? A Càritas ho creiem. I si treballem units com una orquestra, podrem alçar les nostres veus. Ajuda'ns venint al concert benèfic de Càritas, on s'interpretarà el Miserere de Benet Andreu i Pons, el 7 de novembre a les 8 de la tarda al Palau de la Música. Entrada ja a la venda per només 15 euros al mateix Palau i a www.palau.cat. Càritas, un no per ningú.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Montserrat Claveres, que és la directora adjunta de la revista Teologia Actual, que compta amb el patrocini del capítol de la Catedral de Barcelona. Aquesta publicació celebra aquesta setmana el seu 20è aniversari. La seva directora adjunta és amb nosaltres i ens comentarà algunes coses, aquelles que el temps ens permeti, relacionades amb aquesta interessant revista de teologia. Montserrat Claveres és doctora en Història de l'Art per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i diplomada en Ciències Religioses per l'ISCREP, l'Institut Barceloní d'aquest àmbit. Actualment també és professora de religió en un institut públic de Barcelona. Montserrat Claveres, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bé, què és la revista Teologia Actual i per què es va fundar?
Doncs es va fundar ara fa 20 anys, justament, el mes d'octubre de 1993, va néixer va sortir el primer número de la revista. I el per què? Doncs perquè el mossèn Joan Guiteres, que aleshores era director de l'Institut de Teologia, avui se l'anomena ISCREP, doncs, juntament amb un altre, amb uns grups d'alumnes d'allà, van creure oportú crear una revista que servís per formar una mica més els alumnes, a més, que servís de complement, diguem-ne, per, a més de les classes que feien en l'institut.
Quina és la seva principal missió, el seu principal objectiu, el de Teologia Actual, com a revista?
Doncs escriure articles que són de temes actuals, com diu el mateix títol de la revista, i sempre de diferents temes, no? Des d'articles d'art en tots els seus àmbits, literatura, cinema, etc., fins a articles de religió, com poden ser mariologia, església, cristologia, sempre des del punt de vista eclesial o des del punt de vista de fe. Els autors normalment són autors cristians i, per tant, sempre és des d'aquest punt de vista. Amb l'objectiu de què? Doncs d'evangelitzar i de formar, també, no? És un diàleg amb fer cultura, que tant es parla.
Una formació en teologia també oberta, divulgativa, tot i que és una revista especialitzada i que requereix una voluntat d'aprofundiment.
Sí.
No és una revista popular per llegir a l'autobús, per dir-ho així, no?
No. No pretén això, però sí que és veritat que és divulgativa, que va començar per als alumnes de l'ISCREP, o de l'Institut de Teologia aleshores, però que és oberta a tothom. Tothom pot ser si pot rebre a la casa, si vol.
Aquesta setmana, dijous, se celebra el 20è aniversari. De quina manera celebrarà Teologia Actual aquests 20 anys?
Celebrarem el dijous a les 7 de la tarda a la seu de l'església de Sant Sever, perquè allà hi tenim la seu de la revista en les instal·lacions de la parròquia aquesta. Llavors, la idea és que vingui la senyora Paloma Gómez Borrero, que ens explicarà una mica les seves experiències, que són moltes, sobre com he viscut ella com a reportera i com a periodista, els viatges que ha fet amb els papes actuals, els tres últims papes, no? Aquesta seria, diguem-ne, el plat fort de la trobada. I després, bé, perquè la revista, a més dels articles que dèiem abans, té sempre una entrevista amb un sant. Llavors, el dia 7, per celebrar una mica Sant Sever, perquè serà el dia anterior, que és el dia 6, vindrà també Sant Sever en persona i li farem una entrevista.
Doncs, molt bé.
Tot això amenitzat amb una mica de música I doncs unes paraules també del director de la revista Mossèn Joan Guiteres, esclar.
Doncs tot plegat, un acte, vaja, on d'alguna manera s'escenificarà, per dir-ho així, amb fe i cultura, el que és l'esperit de la revista Teologia Actual.
Això és el que volíem, i a veure si ho podem aconseguir, espero que sí.
L'acte és obert dijous, dia 7, a les 7 de la tarda, fàcil de recordar.
Sí, 7 a les 7, sí.
A l'església de Sant Sever, al carrer Sant Sever número 11 de Barcelona, al costat de la catedral, on comença sí. El barri gòtic.
Exacte.
Molt bé, doncs esperem que vagi bé aquest acte amb la presència il·lustre, per dir-ho així, sí. De la nostra companya periodista Paloma Gómez Borrero.
Ens fa molta il·lusió que vingui i ella va dir ràpidament que sí. Nosaltres, doncs, encantats de tenir-la al costat.
Moltes gràcies, Montserrat Claveres, directora adjunta de la revista Teologia Actual, per haver-nos acompanyat aquests minuts en directe. Vol afegir algun missatge en 15 segons? Alguna paraula que estimuli els oients a conèixer més la teologia?
Doncs jo espero que vinguin i que allà la coneguin una mica més. A partir també al final de l'acte repartirem unes revistes i, per tant, qui vingui en tindrà i podrà veure com és la revista per si vol subscriure.
Moltes gràcies novament. Que vagi molt bé, Montserrat Claveres, directora adjunta de la revista Teologia Actual. Que vagi molt bé. Fins una propera ocasió i felicitats per aquests 20 anys.
Moltes gràcies a vostès per convidar-nos.
Arribem a les 9, moment en què la Mercè Raga i la Sara Cruz prenen el relleu en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. No us ho perdeu.